quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, voleu dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Molt bon dia, doncs. Preparats per explicar una nova jornada esportiva, marcadors de tot tipus, però s'han imposat les victòries a les derrotes.
Doncs bona notícia, i no només això, Joan, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva i dels clubs i les entitats de la ciutat. Joan, avui faràs a més amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs mira, ja ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils, dos dels representants de les arts marcials a Sant Cugat, concretament del Club Karate Sant Cugat, el seu director tècnic, el Salva Alvaret, i el Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, també el seu director esportiu, el Sergi Subirà. I també serà protagonista l'Euromodelisme Sant Cugat, amb el seu president, en Xavi Torrades, que ens parlarà del projecte que ja fa uns anys i panys que tenen implementat, com és l'aeromodelisme a través de drons als instituts de casa nostra. I per acabar, un projecte de diversitat funcional, el de l'equip de l'handbol Sant Cugat. Més detalls amb el seu entrenador, l'Oriol Vega, que també ens atendrà en directe. Ja ho veus, Alba, un programa farcit de teca esportiva.
Farcidíssim. Abans d'abordar tota aquesta informació, que no és poca, per això repassem en aquest format breu els resultats del cap de setmana.
Doncs donem un cop d'ull als resultats, als marcadors d'aquesta jornada. Comencem pel DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Heidelberg 3.
Les santcugatenques es veuen superades pel líder de la competició.
En vol Sant Cugat masculí 33, Sant Vicenç 29.
Els d'Arit Salvador continuen segons a la classificació després d'aquesta victòria.
En futbol sala, Terrassa 3, Olímpic Floresta 2.
Els florestans encaixen la tercera derrota de la temporada i s'allunyen del primer classificat.
Màgic Sants 5, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Les de Manel Muñoz segueixen en dinàmica negativa i ocupen la zona de descens.
En hoquei patins, Vilassana 10, Oxigen Patiuque Club Sant Cugat femení 1.
Les de Borja Ferrer es veuen superades pel conjunt lleidatà.
Més hoquei patins, Oxigen Patiuque Club Sant Cugat 3, masculí, volíem dir, Sant Cugat, Xum Massanet 5.
El conjunt santcugatenc entra en zona de descens després de la quarta derrota consecutiva.
En hoquei herba, júnior masculí 2, Club Deportiu Terrassa 1.
Triomf de prestigi dels santcugatencs que se situen en la zona de Final Four pel títol de Lliga.
Més hoquei herba, júnior femení 10, Barça 0.
Les blaugranes es consoliden a la segona plaça amb una contundent golejada.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 84, Montgat 61.
Els santcugatencs encadenen la segona victòria consecutiva i s'allunyen de la part baixa.
En futbol, Tortosa 0, Sant Cugat masculí 2.
Els de Joel Bravo continuen amb la ratxa triomfal i segueixen a la part alta de la taula.
I per acabar, més futbol, Sant Cugat femení 5 i Neueta 1.
Les de Raül Raposo exhibeixen talent ofensiu davant de les barcelonines. Fins aquí aquest resum del cap de setmana, Joan. Jo m'acomiado, et deixo amb els convidats d'avui i ja ens tornem a veure quan passin 6 minuts del punt de 11:15.
Perfecte, gràcies, Alba. Agafem ja les regnes d'aquest programa de l'Esport en Marxa dins d'aquest magazín Alfabars Comptades que, com sempre, us acompanya fins les 12 del migdia. Però anem a parlar d'esports i ho fem d'arts marcials a Sant Cugat, perquè ja fa molts anys que tenim dos clubs que treballen intensament en aquesta modalitat esportiva. El Club Jiu-Jitsu Sant Cugat fa prop de 20 que treballa d'aquesta manera i el Club Karate Sant Cugat també està per aquest aniversari. Anem a saludar aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils, i ens acompanya el Sergi Subirà, director tècnic del Jiu-Jitsu Sant Cugat. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
I també el Salva Álvarez, director tècnic del Club Karate Sant Cugat. Salva,
bon dia.
Molt bé, doncs anem a parlar de salut esportiva de les arts marcials a casa nostra. Des del teu punt de vista, Sergi, com veus les arts marcials a Sant Cugat? Oferta, demanda i una mica la vostra funció aquí a casa nostra.
Doncs aviam, crec que en els últims anys hi ha hagut un creixement bastant destacable, sobretot doncs, l'interès de la gent en preguntar, en voler conèixer les arts marcials, i alhora també hi ha hagut com una necessitat de provar l'art marcial com una forma de creixement i de seguretat, no? Perquè la situació en el dia a dia doncs, ha anat canviant cap a pitjor, no? En quant a seguretat al carrer, i això ha portat una mica a que la gent volgués aprendre a defendre's, a tenir una mica més de control sobre la seva situació.
Salva, tu que tens també un llarg recorregut aquí a casa nostra, com veus les arts marcials a Sant Cugat?
Bueno, jo crec que, com comentava Sergi, no solament ja pel tema de defensa de personalitat, sinó també ja pel tema de creixement personal. Penso que és una activitat molt enriquidora. Llavors, penso que té molt de futur i que, com diu Sergi, està en ple creixement. Mm.
Creixement que, per exemple, té el Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, gairebé una quarantena d'esportistes. En què es diferencia el jiu-jitsu del karate, per exemple? Perquè els que no som molt experts en això...
Doncs diferències hi ha moltíssimes. A nivell de pràctica, potser visualment veus que en el jiu-jitsu hi ha més contacte en quant a agafar-se, estar per terra, revolcant-se, que no pas en el karate, que és un treball més de distància. Bé, això és el que potser podria veure algú inexpert, no? A nivell visual canta molt a la vista aquestes diferències en les situacions de combat. Però a nivell de pràctica real, jo crec que la filosofia, els valors, estan molt compartits, no? Perquè busquen un fonament principal que és el que seria el creixement, la maduració d'un mateix, no? En això podríem dir que totes les arts marcials van en comú en aquesta línia. Bé, però com a diferències, no? Que és la principal pregunta, no? que em deies, doncs sobretot a nivell de moviments tècnics com les projeccions, les immobilitzacions, les luxacions, es treballen molt més en el jiu-jitsu que no pas en el karate.
I en el karate, què li diríem a la gent? Que hi ha prop de 600 esportistes que fan karate. Alguna cosa feu bé i alguna cosa els hi aporta, no?
I penso que sí, que sobretot van iniciar pues, una temporada important o un cicle on van fer competició de base, van estar també a nivell internacional, van treballar molt el concepte familiar, és a dir, d'entrenar els nanos en els adults, i això pues, al cap de molt temps pues, ara pues, estem recollint el fruit. És a dir, això ha sigut com una inversió, és a dir, de fomentar uns valors en l'esport i després pues, traslladar-lo ja directament a la part més cultural. És a dir, nosaltres vam començar molt activament a la part competitiva i ara hem deixat la competició per fer més pues, la part cultural. És a dir, cada vegada estem potenciant més l'associació com a algo cultural i no tant com esportiu, i això ho valora la família, perquè les famílies no totes tenen els caps de setmana lliures o volen una activitat alternativa a altres esports. Llavors nosaltres normalment tenim esportistes que combinen diversos esports, no fan solament karate, llavors va perfecte perquè competeixen a lo millor en handball i després fan karate, és a dir, està servint el karate com un complement perfecte per qualsevol altra activitat. I això, nosaltres cada vegada estem fent més la vessant de creixement personal, més activitat física que exercici físic, més exercici físic que esport.
Aquí a Sant Cugat també tenim algunes escoles, com per exemple Mugendo. Quina seria la radiografia, deixant de banda el karate i el jiu-jitsu, de les arts marcials amb altres ofertes?
Jo fa molts anys que ja vinc aquí a Cugat.cat parlant d'aquest tema, és a dir, a la Carme de Reverte, ja em van parlar dels inicis de Sant Cugat, quan va obrir els primers gimnasos el senyor Alcázar, després va arribar els germans Lechón, després va arribar el Lucas al gimnàs Sant Cugat, l'Squats, el Bloc. Llavors, Sant Cugat, el que seria l'esport, l'activitat física, va ser gràcies als empresaris, és a dir, van començar en els gimnasos. Què va passar? Que en paral·lel, al cap de molts anys, a les dues dècades següents, pues, se va ja començar a preparar pues, les Olimpiades, i llavors se va començar a construir pues, ja pues, poliesportius, on ja se començava a introduir la població al fitness, però fins ara no existia això. El fitness era pues, una iniciativa empresarial i les arts marcials exactament igual. Llavors, el tema està en que ara, després de tota aquesta transició de que van tancar tots els gimnasos i alguns que feien arts marcials, hem pogut continuar gràcies a poder gaudir dels espais públics com la resta dels esports, és a dir, ens hem posat equiparat a altres esports. Què passa? Que ara també han sorgit altres iniciatives empresarials que són més exportacions dels Estats Units, com el Mugendo i com el MAC, que és un taekwondo híbrid, seria com un... Antigament es deia un karate americà, és a dir, que sí, que fan taekwondo, però barregen coses del kickboxing, del karate, és a dir, és un art marcial híbrid, que li diria jo. Que en part, que és el que deia en Sergi, és a dir, la gent veu tot diferent, però tot és el mateix, és un sistema de lluita, el que passa és que cadascú, pues, hi ha gent que se dedica més a la meditació, hi ha gent que se dedica més a la competició, hi ha gent que se dedica més al combat, altres se dediquen a les formes, a les cates o als punxes, que se diu al taekwondo. Llavors aquestes iniciatives les trobo bastant bé, el que passa que és un altre concepte, és més empresarial, no és un concepte més social com una entitat, com una associació, però escolta, nosaltres vam néixer d'aquí, és a dir, aquestes activitats empresarials després poden sortir pues, associacions com les nostres, o sigui que és un tema molt interessant. El que passa que és un altre concepte, són més exportats dels Estats Units. No hi ha Federació Catalana de Movendo, ni hi ha Federació Catalana del sistema que practiquen de taekwondo, d'aquest tipus de taekwondo.
Tots dos esteu a punt d'arribar a un aniversari. El karate serà el primer que arribarà?
Jo crec que van néixer molt semblant, no?
Sí, no?
Sí. Nosaltres som del març, vosaltres... quasi pràcticament de la mateixa
abril,
època.
Potser, sí, poc
però sí, que nosaltres al març celebrem ja 20 anys, que són ja 20 temporades, i estem molt contents perquè comentava que s'ha pogut assolir el projecte. Nosaltres vam començar amb 40-50 persones i ara, pues, com tu comentaves, 500, pues, clar, és un orgull. Ja per tots els pioners, quan ens trobem amb tots els pioners, la gent, els primers presidents i amb la gent que ha col·laborat amb mi en la part tècnica, estan tots molt orgullosos perquè poden dir que tothom ha pogut usar la primera pedra, han col·laborat. De fet, el Sergi és de jiu-jitsu, però el Sergi sempre ha sigut un híbrid, és a dir, li ha agradat altres arts marcials i ha estat en la fundació del Club Karate de Sant Cugat, és a dir, que ell sempre ha sigut com un altre pioner, encara que ell pues, ja feia jiu-jitsu abans de karate, però ha estat una època fent karate i en principi tots som una família, al final.
I el jiu-jitsu també farà anys, no?
Doncs sí, ja ens apropem als 20 anys, llavors el creixement no ha sigut tal com el karate, com podeu veure, no? Sinó que ha sigut més una activitat més conservadora, més familiar, més entre nosaltres. De fet, molta pràctica venia fonamentada per la conjunció, no, de les edats. És a dir, o sigui, teníem des d'un accés a partir dels 14 anys, perquè fem classes per adults, però tots en un únic grup de 14 en amunt. No? I en amunt podíem parlar de que fins al meu pare, que està com a alumne, que en té 77 ara mateix. O sigui, estem parlant d'un grup molt heterogeni, on dins dels practicants doncs, ens trobem que estan els pares i els fills practicant en la mateixa sessió. No? És com compartir moments que jo crec que són molt macos també, no?, entre pare i fills, i alhora és el concepte que s'ha anat com portant cada cop de forma natural, no? Perquè com deia en Salva, doncs al principi potser hi havia com una línia més competitiva, més buscant un enfoc més esportiu, i ara és més un altre enfoc més saludable, més social, més d'estar a gust i disfrutar de la pràctica, que no a buscar unes fites esportives concretes. Sí que és veritat que mantenim la competició i els interessats dins del club que vulguin participar doncs fem preparació específica per a aquests integrants, però l'enfoc general és molt més en quant a defensa personal, a una activitat física divertida, molt, molt variada, molt entretinguda, perquè també el pensament de la gent ha canviat. Hi ha molta gent que sí, que encara es manté en buscar l'elit esportiva, però hi ha molta altra que busca una felicitat, i la felicitat està en fer una pràctica que no pateixis en lesionar-te, que entris i surtis més content del que has entrat. És una mica aquest l'enfoc que busquem.
A nivell d'instal·lacions, com ho hem de valorar? Es queden petites, no, Salva?
Bueno, a veure, nosaltres, com tenim tanta germanor, tanta germanor en el jiu-jitsu, pues, ens anem apanyant entre els dos clubs, però clar, té sentit de que si nosaltres ja som un club que hem crescut molt i que tenim perspectives de créixer més, perquè a veure, nosaltres una cosa que després de passar els anys hem vist que hem fet estratègicament millor que molts altres clubs ha sigut apostar més per les instal·lacions esportives de les escoles i explotar-les més. Llavors, una forma era oferir directament l'extraescolar directament a l'escola, i així també molt millor per la conciliació familiar, és a dir, acomodar a tothom. Però a part també hi havia una mancança ja d'espais públics abans, és a dir, de poliesportius, que passa a les escoles, eren un embut perfecte. Llavors, l'estratègia ha sigut perfecta, però clar, ara arriba un moment que també jo crec que toca, igual que cada districte té el seu pavelló, pues cada districte tindria que tindre el seu dojo. És a dir, la Floresta tindria que tindre el seu dojo, Val d'Oreix, Upalleres, el centre ja estem al centre, és a dir, el centre està supercobert en nosaltres, però faltarien els altres districtes, com Mirasol, Val d'Oreix, la Floresta, Upalleres, per exemple. Aquí està el pavelló de la Girardera, ara faran el pavelló de Mirasol, el de Val d'Oreix ja existeix, i el de la Floresta. Una sala anexa costa 100.000 euros. És a dir, per inversió no és. No és per inversió. És a dir, no és un tema de costos. És a dir, un pavelló, és veritat, que tenen molts problemes, o una gespa artificial, reparar-la o reciclar-la, però a fer una anexa és molt econòmic, perquè nosaltres som els esports més sostenibles de la ciutat. Per què? Perquè com som esport individual i per metres quadrats i esportista i per cost de la instal·lació pública, som l'esport més sostenible, el que surt més barat a la població de la ciutadania.
Molt bé, doncs dit això, posem el punt final a aquest repàs i a aquesta reflexió de les arts marcials a Sant Cugat amb el director tècnic Club Karate Sant Cugat, Salva Álvarez. Salva, gràcies per ser-hi.
A vosaltres, un plaer.
I a gaudir d'aquest aniversari que aviat arribarà al març.
Super.
I el Sergi Subirà, també director tècnic del Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, també esperant ja l'aniversari i a seguir fent aquesta bona feina.
Moltes gràcies.
Doncs obrim la carpeta de l'aeromodelisme perquè tanquem la del karate i tenim aquí el Xavi Torrades, qui és el president del Club Aeromodelisme i Ràdio Control de Sant Cugat. Xavi, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, aquí hem de dir que el club ja té uns quants anys més, concretament 43, que seguiu fent bona feina al camp de vol de Can Graells. I bé, m'agradaria parlar d'aquest projecte ja consolidat, que és el de les escoles, en aquest cas l'Institut Leonardo da Vinci, per fer tot el tema de vol amb drons. Explica'ns una miqueta més a fons el que feu i el que oferiu.
Sí, doncs mira, amb el Leonardo vam començar ara fa 4 anys. Vam presentar una miqueta un projecte amb l'anterior regidoria d'esports, era, però tot això es va iniciar arrel d'una escola de Castellbisbal, també d'aquí del Vallès, que era l'Institut Les Vinyes, i nosaltres vam oferir a la regidoria, doncs, perquè no podíem intentar fer activitats d'aeromodelisme, no? Amb escoles, instituts d'aquí de Sant Cugat. I llavors amb els primers que van fer-ho va ser amb el Leonardo da Vinci, el que està davant de l'estació de Vullpelleres, i allà el que fem és els ensenyem a construir drons des de zero, és a dir, un dron totalment desmuntat, uns dels, diguéssim, el que serien els primers drons que van aparèixer amb plataforma DJI, i els ensenyem primer a muntar-los, després tota l'electrònica i components que porten, i a més els ensenyem a volar-los, no? I llavors quan pugen allà al club, al final del trimestre, això ho fem trimestralment, abans es feia semestralment, però a partir de l'any passat es va començar a fer trimestralment, amb la qual tenim 12 grups de 4 nanos cada grup, amb 4 per cada trimestre, i l'últim dia de trimestre, és a dir, quan finalitza ja la sessió, es pugen al club i cada grup fa volar el seu dron, que prèviament els hem ensenyat a fer-lo volar. Això pel que fa al Leonardo, no? Que a més doncs, tenim molt bona relació doncs, amb la Isabel de la Fuente, que és l'actual directora del Leonardo, també amb l'Esther Salat, del Patronat Municipal d'Educació, que també ens ajuda i col·labora amb nosaltres, i també ens va vindre a visitar, no fa massa dies, la Carme Ardit. Llavors, després també es van afegir amb aquesta activitat a l'Institut del Pla Ferreres, en els quals, amb una activitat de tecnologia, ells fabriquen un, el que en diuen píndoles, que són uns circuits Arduino que porten uns sensors de pressió i unes targetes lectores de dades, no? I els ensenyem a fer uns paracaigudes també, i nosaltres amb el dron de la nostra escola de vol els hi pugem fins a una alçada d'uns 70-75 metres, llancem els paracaigudes aquests i llavors es van registrant totes les dades de pressió baromètrica, temperatura, poden fer càlculs de velocitat, etc, que després a l'institut ells agafen totes aquestes dades i les valoren. I a part d'això també fem de tant en tant fem algunes xerrades un cop a l'any amb l'FP, amb els d'enginyeria, els de telecomunicacions, no? Que ve també un professor de l'UPC, no? Que tenim molt bona amistat i també els hi fa una xerrada i jo els hi faig una xerrada de l'aplicació sobre els drons, perquè de fet els drons tenen actualment moltes aplicacions malgrat que la legislació actual i des del 2014 que hi ha una legislació que va canviant i variant contínuament, la legislació actual, doncs, a nivell professional està molt bé perquè permet fer moltes més coses, tot i que s'han de demanar infinitat de permisos perquè, en principi, els drons estan en espai aeri. Això és un concepte que molta gent no acaba d'entendre. Diu, no, però jo estic a casa meva i a casa meva tinc un jardí i allà puc fer volar el meu dron. No, això no és així. Tot el que ocupa espai aeri, ja sigui des d'un mil·límetre del sol, del terra, si no és una zona coberta, tot allò ja és espai aeri controlat per l'Estat. Per tant, s'ha de demanar permís al Ministeri de l'Interior, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i tot això. Això és un concepte que cal tenir molt clar, perquè molta gent diu, oh, no, jo no entenc per què no puc volar a casa meva. Sí, sí, tu pots volar a casa teva, dintre de casa teva. Però si tu surts a l'exterior, has de començar a demanar ja autoritzacions i permisos. I és igual el tipus de dron que sigui actualment, perquè fins ara els drons considerats petits, els mini de DJI, per exemple, que pesen menys de 250 grams, aquests tenien més tolerància. Però actualment, inclús aquests drons han de demanar permís al Ministeri, o més que demanar permís, han d'informar al Ministeri de l'Interior de que faran un vol en una zona determinada, amb la qual et poden enviar tant la patrulla de la Guàrdia Civil, la Pegaso, com et poden enviar Mossos, com et poden enviar Policia Nacional, a observar què és el que estàs fent. Hi ha molta por, sobretot pel tema d'atemptats i de tal, i la gent doncs, també ha d'entendre de que l'Estat intenta protegir-se, no? De qualsevol eventualitat. Tot i que la utilitat del dron és brutal, ho hem vist ara mateix a València, amb les inundacions, de que per entrar dintre del pàrquing a observar com estava la situació, entraven amb uns drons, no? Després per tot el tema de control d'infraestructures, pel tema agrícola, que és un camp meravellós. Nosaltres ja havíem fet testos amb el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat. És a dir, hi ha tot un camp obert que és el que també intentem fer entendre a través dels instituts les sortides professionals que poden arribar a tenir si es dediquen professionalment amb el tema dels drons. No?
Parlem ara del camp de vol de Cangrells, d'aquesta edició de Furtivos que sempre es feia per Festa Major. Teniu problemes perquè bé, la legislació, ho direm bé, i d'altres, bé, sí. És complicat.
A veure, Furtivos normalment ho fem el darrer cap de setmana de maig i aquí encara ho tenim bastant bé. Però nosaltres que sempre fèiem la Festa del Cel a finals de juny, coincidint amb la Festa Major, tenim un hàndicap, que és el tema de la temperatura. No? Llavors, els agents rurals que editen cada periòdicament el Pla Alfa, que és com estan les condicions meteorològiques i el risc d'incendis que hi ha, malgrat que ells no prohibeixen tàcitament el fet de que no puguem fer una activitat d'aeromodelisme, sí que aconsellen que en condicions tèrmiques elevades i amb risc d'incendi, doncs que intentem evitar el vol d'aeromodels per evitar precisament incidents, no? Llavors, clar, cada any estem amb aquest impàs. Ho podem fer? No sabem. Com estarà el temps a finals de juny coincidint amb la festa major? No ho sabem. I, per tant, muntar-ho és un esforç, perquè has de coordinar amb molta gent, doncs, de diferents clubs, inclús del club mateix, tota una sèrie d'activitats, que si aquell dia, precisament, o aquell cap de setmana, resulta que el pla alfa està en vermell, no podem fer-ho.
I gent que ve de lluny, eh?
Gent que ve de lluny, sí. En el cas de Furtivos, és una activitat, és una mostra del que fan els pilots d'helicòpter 3D, que és brutal, vull dir, veus fer allò i dius, no sé com controlen, no? Fan maniobres 3D extremes, no? I venen pilots, doncs, de tot el món. Solen venir pilots de tot el món, organitzen un grup de socis nostre d'allà del club, que es diu Furtivos, aquest grup, i des de fa ja molts anys ho fan, i nosaltres en el club ho estem fent des de fa 4 o 5 anys. I és una activitat realment molt potent. A part, nosaltres allà al club, a banda de les activitats aquestes, també tenim la nostra escola de vol, que la vam implementar ara fa 4 anys i mig, quan vam agafar la nova presidència. I amb aquesta escola de vol, a part d'ensenyar-los una part de teoria d'aerodinàmica, aviació i tal, també els ensenyem a volar, i els ensenyem a volar bé i tal, perquè és una de les característiques principals que una empresa de drons et demanarà. Has de saber volar molt bé, perquè porten equips i aparells que valen molts diners. I els últims DJIs, a nivell professional, se'n van entre 30 i 40 mil euros, a part posa-li una càmera, una Cineflex, que ja sabem tots el que valen 15, 20, 30 mil euros, no? Per tant, estan aixecant aparells que valen molts diners i has de ser un autèntic professional. Nosaltres els ensenyem a ser autèntics professionals, els que s'hi volen dedicar, i els que no s'hi volen dedicar, simplement que s'ho volen passar bé i disfrutar i tal, doncs els ensenyem a volar també.
Teniu pilots contrastats. Hi ha un que és... bé, esportista del rendiment, no?
Sí.
Que és santcuatenc, però viu lluny d'aquí, no?
Sí, ara viu lluny perquè treballa a Alemanya, és el Joan Rumbaut, que va quedar el número 8 del món, ha guanyat diverses vegades campionats d'Europa i també campionats d'Espanya, no? Llavors aquest noi és un crac, és un noi que s'hi dedica des de molt jovenet, el seu pare ja havia sigut també campió d'Espanya, de la modalitat de F3A, que és una activitat, per comparar-ho amb la hípica, per exemple, seria la doma clàssica, és a dir, la perfecció en el control de l'avió, no? També, a part d'ell, doncs, tenim els dos socis fundadors del club, el Francesc Mora i el Miquel Baldi, que participen contínuament en concursos estatals de la modalitat de planejadors, i també sempre han guanyat diferents concursos. Tenim després també, a nivell professional, tenim el Xavi Oller, que treballa, bueno, té una societat amb Sky Dynamics, una empresa alemana, i fan molts treballs de filmació amb drons, el Sergi Ros i el Marc Roman, que tenen una empresa que fabriquen drons i venen per tot el món, i després també tenim l'Edmundo Martínez, que de l'empresa Top Shoot, que també es dedica al tema de publicitat i de filmacions.
Per acabar, Xavi, que estem a punt ja de fer el jaquet programa, fa 4 anys que és president, i tens pensat que algú agafi el relleu, no?
Bueno, jo voldria que agafés el relleu algú, perquè és difícil, perquè la gent no vol responsabilitats, però penso que jo ja porto 4 anys i mig, el juny faran 5 anys, i penso que ja toca fer un primer relleu perquè entrin idees noves, gent nova, que pugui decidir, que pugui presentar noves opcions, noves maneres de treballar i tal. Nosaltres hem fet el millor possible durant aquests 4 anys i mig.
Molt bé, doncs Xavi Torrades, president del Club Aeromodelisme Sant Cugat, gràcies per ser-hi avui també aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'Esport en Marxa d'aquest dilluns, però no desconnecteu perquè tot seguit descobrirem què ofereix el Festival Internacional d'Arts per a la primera infància, el petit que aquest cap de setmana aterra a Sant Cugat amb l'espectacle Madame Lumière. Ja us saben, el fa les puntades amb vosaltres fins a les 12 del migdia. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.